Són les 11 i 12, 6 i 12. Avui molt contents perquè acabem l'any amb un dels espais que més il·lusió mos fa oferir als nostres oients, i és en Si Bemoll, aquest espai de música en la seva amplitud, però de vegades us fixant-se més en l'espai clàssic de la música, i amb en Santi Ramírez Arnau, el coneixeu tots, director de Sa Banda Municipal, professor a l'Escola de Música i professor al mestre Lluís Andreu. Bon dia, Santi.
Hola, bon dia, Bernat. Bon dia, Tom.
Escolta, què estem escoltant ara? Això ens sona tots molt.
Bé, aquesta és una peça de la Bagatela, que s'ha anomenat per a Elisa.
Per a Elisa, val.
Sí, el que passa és que és una cosa una mica... És diguem, una peça, diguem, senzilla, no? Però que s'ha dit que és de Beethoven, després sembla ser que la cosa està una mica així com enrarida, no? Perquè després ja no se sabia si era per a Elisa o si era per a Teresa, si la va arreglar un altre compositor. Bueno, és una peça que s'ha fet molt coneguda, que se diu que és de Beethoven, i simplement per introduir una mica...
Deixa'm fer un incís. Tu saps quantes hores de la meva vida he passat a l'altra banda del fil telefònic escoltant aquesta cançó mentre alguna clínica mèdica, alguna empresa em deia que em restés a l'espera?
Sí, segurament. Està més que utilitzada.
Suada, eh?
Sí.
Escolta, per què parlem de Beethoven avui?
A veure... L'any que ve fan 250 anys del seu naixement, val?
Ara diré allò que es diu sempre, 250 ja?
250, sí. Sí, sembla ser que va néixer el 1770, i bé, se preparen molts actes per Alemanya, per Berlín, per Bonn, se preparen super exposicions, concerts temàtics, gravacions de les seues sinfonies, de totes les seues sinfonies que sembla ser que ja s'han fet i tot, i bueno, era com a compositor, jo crec que molt important en el que és la història de la música clàssica, doncs crec que se li devia aquest homenatge.
És el gran heroi del classicisme musical?
Bueno, més que del classicisme, del postclassicisme. O sigui, ell va fer una mica un trencament en moltes coses, i sembla ser que era es diu que és el primer músic que va viure de la seva música, no? I com a músic independent, no? O sigui, va marcar, hem de tenir en compte que en Beethoven va viure el que és l'època de la Revolució Francesa, va viure tots aquests canvis, va ser un idealista en aquest sentit, referent a el que és... Com la societat podia millorar i com les societats podien ser més lliures, i bueno, tot això va influir la seva música. Al final de la seva vida sembla ser que va tindre inclús alguna mica de problemes per els seus pensaments polítics,
Jo et diré, hi ha una pel·lícula molt recomanable que és de 2006, amb Ed Harris, d'actor principal, que es diu Copying Beethoven, i que parla del procés de creació de la novena. I ell viu, clar, en una estança doncs, no molt luxosa, no recordo quina ciutat alemanya, però ell va veure de vegades amb els seus amics, tal, està sort com una tàpia, sí. I és el procés de creació, la relació amb una noia, ja és és un home doncs de mitjana edat, i en qualsevol cas tot un auditori ple per l'estrena de la novena sinfonia, per tant, i ara un músic reconegudíssim en el seu temps.
Molt reconegut, i en la seva època, o sigui, ell de fet va tenir inclús com un sou mensual que se li va donar perquè continués composant, però sempre al seu, diguem, a la seva idea, no? De fet, els últims quartets que va composar, un noble, crec que era alemà, li va dir una mica com poso preu, fes-me quatre quartets per a corda i tu li poses el preu que vulguis. O sigui, era una llibertat total, no? Com a artista.
Beethoven va fer Requiems, perdona, ara estic a... perquè no hi, hi, havia, hi havia gent amb pasta que demanava a grans músics del moment, fes-me el Requiem per la meva... o algun rei, sobretot, reis.
Té misses, però Requiem ara no recordo que tingui cap Requiem. Saps? Ara, si vols, podem passar... Mira, havia preparat en principi una selecció, diguem, de piano, no? La primera aquesta, i després teníem una peça del 1801, la serenata al clar de lluna, vale? També molt conegudíssima. Aquestes peces, sembla ser que, clar, el senyor Beethoven es dedicava, se'n va anar a Viena, va estudiar amb Haydn, i, clar, entre altres coses, al principi, per fer-se un lloc, donava classes, composava, i sembla ser que les seves composicions les anava fent cada vegada amb més dificultat, també de cara als seus alumnes, no? I les seues alumnes. Sembla ser que era una mica com que enamoradís de les seues alumnes, i n'hi ha moltes peces dedicades a dones que sembla ser que eren doncs això, no? Alumnes seues, que també coses, això ja són cotilleos, no? De musicals. Sembla ser que no estava molt ben no tenia molt d'èxit, perquè com que les seues alumnes eren d'un nivell social prou alt, pareix ser que no estava molt ben mirat això de que es casés amb una persona de més baixa estirpe, no? I la veritat és que no va tindre molt d'èxit en aquest sentit.
A la pel·lícula, el seu dia a dia, se'l veu com una persona, doncs, no sana, amb un indret, diríem, vivint en una casa un pel·liu insalubre, tot molt decadent, fins i tot sent exitós el tio.
Ell va escriure mira, aquesta peça és del 1801, no? El 1802 ell va escriure una carta que se li ha anomenat el testament Heiligenstadt o alguna cosa així, perdona. Val. la meva pronunciació.
Alemany d'aquí, de ses verdetes,
Sí. I vaja, sembla, ell explica la seva malaltia, no? O sigui, està perdent l'oïda i, clar, està totalment ofuscat. Diu, com una persona com jo, que inclús ell s'explica com una persona que té aquest don, no? De poder escoltar la música amb una sensibilitat i que dedica la seva vida a la música, com li pot passar això, no? I, clar, explica també, diu, és que no vull estar ni entre la gent, no vull estar amb els meus amics, no vull estar perquè no puc continuar una conversa, no puc, com vaig estar en un concert i no escoltar el solo de flauta, no? I que me diga el del costat que li faci el comentari, com puc comentar? O sigui, era una situació totalment trista per ell, no? I sembla ser que inclús s'allunya de la societat una mica per aquesta situació, no? De dir, no, ell està totalment negat en aquesta situació, no?
Això que escoltàvem era, disculpa?
Era el clar de lluna, una serenata. Si vols, passem, té una altra peça, la patètica, no? Això és també una peça de piano.
Ens estàs portant greatest hits, eh?
Sí, això són... Bueno, escolta, ara te posaré una mica més estranya, val? Però bueno, aquesta peça ja li posa ahí el nom, no? Com que ja per vendre-la una miqueta, no? Ja li diu la sonata patètica, no? I ja li diu per dir, bueno, això és una cosa que ja expressa els sentiments i que ja té com una importància interior, no? Com que està donant-li el seu valor propi i com explicant el seu interior, no? Escoltem una miqueta, si voleu, venga. aquesta part que sembla com a tècnicament senzilla, en aquest moment ja comença a complicar-se. Sembla ser que el Beethoven va tenir aquesta idea, no?, d'anar complicant les seues peces per als músics que venien, no? Ara ve una mica la història més complicada, que dius, i a la gent que ho toca això ja no és, ja no pot ser qualsevol, no? Els estudis ja han d'estar més avançats. I amb això de complicar les coses als músics, uh-huh, Beethoven, al final ell va morir el 1827, al final de la seva vida va composar sobretot quartets, no?, que li varen encomanar, i va haver un quartet, l'últim, un dels darrers, el número 13, va haver de canviar un moviment, ¿vale?, que un moviment que dura com a 18 minuts, això ja té la dificultat física, no?, de poder tocar 18 minuts, i el va haver de canviar perquè era tan complicat que diu, bueno, aquest moviment vaig a canviar-lo perquè si no al final no me'l tocarà ningú, no?, i en tiraran els mobles al cap,
de
no?
Tan difícil que era.
Sí, per als músics de l'època sembla ser difícil i farragós, i a més complicat inclús també per a lo que és la seva època, musicalment era també complicat d'escoltar i d'entendre, no?, per a músics i el públic del seu moment. Si voleu podem escoltar una mica el Grosse Fuge, la fuga gran d'aquest quartet número 13 per a corda de Beethoven. Ara canviem, vale? Escoltem el començament de... Si ens posem una mica de situació, imaginem un senyor totalment sord pel complet, amb els sentiments de no poder escoltar tot això que feia, i que clar, la música que podia composar era tot el que tenia interiorment, no?, escoltat des de la seva joventut i tota la seva idea. És complicadíssim, ell s'explica una mica com un pintor, no?, que sigui sec, no?, que no pot escoltar, no pot veure lo que pinta.
Ostres, sí, quina analogia, no?
No? I aquest senyor no pot escoltar lo que està composant.
De fet, aquesta pel·lícula Copin Beethoven s'acaba doncs amb l'estrena de la novena, i hi ha tota una... És una pel·lícula molt recomanable, de veritat, sobre una part molt concreta de la vida de Beethoven, amb un gran Ed Harris, molt ben ambientada, i explica... bueno, es veu com els nervis i l'estupor de la gent més propera perquè ell volia dirigir l'orquestra malgrat no sentir res.
No, i hi ha passatges que ho expliquen, no? Ell dirigint l'orquestra i marcant les errades dels músics. Perquè, clar, dius, no escolte, però com que ell era un bon coneixedor del violí, com a violinista que era, si els arcs dels violins no estaven conforme ell volia que estiguessin, en aquest sentit sí que podia rítmicament, i potser l'afinació no la podia corregir totalment, no? Però rítmicament i coses així tècniques estava clar que podia una mica expressar amb les seves paraules. Però veieu que com a peça clàssica és una cosa que és molt, molt, molt desenvolupada per la seva època i que realment marcava, no?, el final de la seva etapa. Jo ara volia fer les següents peces que vull posar, també són great hits, no? Una mica les seves, passem a les seves sinfonies, val? Perquè ell va ser també no va ser, diguem, el pare de la sinfonia, com va ser en Haydn, però sí que li va donar un nivell tan alt que després d'escriure la seva novena sinfonia, en Johannes Brahms, per exemple, un grandíssim també compositor alemany, ell va dir que no es podia composar res altre. Després d'haver escoltat la novena sinfonia de Beethoven, diu, ja no se poden composar sinfonies. Ja
ha arribat, després de la versió de Miguel Ríos, bueno, encara menys.
Si voleu, passem a una de les, més de les primeres importants, que va ser la tercera, la anomenada Heroica.
Guapíssima aquesta.
Aquesta sinfonia la va composar que ja estava malalt, estava ja no, ja la seva vida ja estava molt minvada, val? La va composar entre 1803 i 1804. Diuen que estava dedicada a Napoleó, però quan Napoleó es va autoproclamar emperador, diu que es va enfadar moltíssim i va estripar el paper on havia posat la seva dedicatòria i li va canviar el nom com a Heroica. Sempre la música de Beethoven té una força i un dramatisme molt fort. Aquests canvis sorprenents, aquests finals que no acaben mai, que tornen i te sorprenen en qualsevol moment, és una música realment molt, molt interessant. Si voleu, passem a un dels altres great hits, la cinquena sinfonia de Beethoven, aquesta tan coneguda. Sobre aquesta sinfonia, o sobretot aquest moviment, es pot parlar molt, no? Perquè com que és com una espècie de lluita, no? I sembla que fa aquí una contraposició entre la tonalitat menor, la tonalitat major, i com una lluita interior, també una lluita contra el destí, també era un dels referents d'aquella època, no? La lluita contra el destí, no? Però el retornar una altra vegada a lo que se'ns ha imposat, a lo que és la idea aquesta de que tenim una destinació des de que nasquem, i aquesta lluita en musicalment és una mica lo que podem escoltar. Curiosament, buscant una mica informació sobre la sinfonia aquesta, aquests colps, no? El ta-ta-ta-ta, no? Aquests tres sons curts i aquest llarg coincideix amb la lletra V, V baixa, no? De l'alfabet en morse, val?
Carai, quina curiositat.
Sí, i clar, és la cinquena sinfonia, la V baixa és el número 5 en números romans, no? Igual li va donar per fer aquest joc, no? Entre
els números.
Amb els números i això, però bueno. Si vols, passem, León, a la sisena sinfonia, la sinfonia pastoral, que ell la va explicar una mica com a expressió de sentiments interiors. Diuen que no és una que ell no la va composar com una peça programàtica, o sigui que no volia explicar històries, sinó simplement sentiments, també molt coneguda. Aquestes dues sinfonies, la quinta i la sexta sinfonia, avui en dia que podem, es pot resultar farragós anar a escoltar un concert de música clàssica, la quinta i la sisena sinfonia, la cinquena i la sisena sinfonia, es varen estrenar el mateix dia, en el mateix concert, val? I crec que alguna peça més es va interpretar aquell mateix dia. Hem d'imaginar, no? Una peça de que pot durar com a una hora, no? I després una altra peça amb aquesta intensitat, no?, musical, i que en aquella època semblava ser una cosa molt normal, no? Bueno, si voleu passem a la darrera sinfonia, la novena sinfonia, també tan coneguda i tan important per al món musical i jo crec que per a la societat en general, no? O sigui, ell va fer una melodia que semblava ser que ja la tenia escrita d'alguna altra composició, però va agafar l'oda a l'alegria de Schiller, molt coneguda com a que... I que explica aquesta oda de abracem-nos germans per milions, alegria, alegria, que...
Bé, de fet, la vuitena ja era en una època, segons tenia entès, una època que el tio, doncs, no passava pel seu millor moment, se li havia mort el germà, em sembla, estava passant per un desenamorament, sort, etc, que es va fins i tot plantejar el suïcidi. Sí. La vuitena també ja... comença a ser molt alegre, no?
Sí, sí, sí. No, la vuitena és una sinfonia molt bona d'escoltar i bueno, és això, sí, té la seva gràcia, però és més una obra més clàssica, no?
Més clàssica. Ara escoltem la novena.
Això, aquí està explicant, perquè he llegit, per que sé, que això no, anem a cantar coses més alegres, no? Aquests tons així tan greus i aquestes músiques, anem a llevar-les de damunt, que necessitem alegria en les nostres vides. Molt important, perquè va posar cor, veus solistes i cor en una sinfonia. Això era una cosa com novedosa. Comença. Una curiositat, Bernat, ara que parlem de la novena sinfonia. Tu saps per què els CDs tenen la durada màxima de 72 minuts?
Coneixia aquesta història. té alguna cosa a veure amb Beethoven, no?
Sí, sí, té molt que veure amb aquesta sinfonia. Sembla ser que l'inventor del CD, de la, un tècnic de Sony, sembla ser que clar, ell estava com a una mica cansat d'haver-li de fer la volta al vinil per escoltar sencera la novena sinfonia, i quan va inventar el CD va dir: quina durada li donem? I li donem la durada de la novena sinfonia perquè jo no em pugui aixecar, no m'hagi d'aixecar a fer-li la volta al vinil i pugui escoltar-la sencera assegut en el meu sofà tranquil·lament.
Mira.
Crec que va triar bé, crec que va triar bé. Un referent. Bé,
deies que alguns compositors posteriors deien que després de Beethoven escriure sinfonies era, en fi, com una... com t'ho diria, com una heretgia, no?, pràcticament.
Clar, com havien de fer una cosa? Tothom es compararia amb Beethoven, no?
Els grans compositors de sinfonies posteriors a Beethoven serien, no sé, els que més a mi em crida l'atenció serien... Mahler, Brahms i Schubert, per exemple, o sí. Mahler i Brahms segur, no?
Les sinfonies... Mahler és un dels grandíssims, o sigui, dels grandíssims.
Sinfonies estem parlant,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. I després un període també des grans Shostakovich, també.
Shostakovich, clar.
També va ser un enorme compositor de sinfonies, també.
Molt bé, va. Bueno, i avui també ens tenies preparats ràpidament
ràpidament,
al cap d'any.
Una referència per demà, val?
O sigui, vinga, va, tots concert, sabem de què parlem.
Concert de cap d'any.
Hem crescut amb aquestes imatges a la televisió espanyola del concert de cap d'any. És a... on és? A Viena?
A Viena, ho fan a Viena, amb l'orquestra de Viena. Ha fet molta importància últimament per mitjans audiovisuals.
La sinfònica amb més prestigi al món és Berlín, Viena, quina és? Perquè de vegades veiem, no?, amb CDs i Filarmònica de Berlín, Filarmònica de Viena, quina seria la millor?
Jo crec que lluiten una mica entre elles dues a veure quina és la més important. Volia buscar una dada que se m'ha oblidat de buscar-la. Jo he escoltat a directors importants de dir...
Perquè aquesta és una altra. Cada any amb un director diferent, no?
Sí, això és una mica la història que també li han donat, no? Durant molts anys havia estat un en Masel i a partir de no sé quin any varen començar a dir, bueno, cada any un director nou i a més això...
Claudio Bado...
Sí, fa un parell d'anys va ser en Dudamel, per exemple, com a molt jove...
Com es diu l'indiquet? En Meta, no? En Subin Mestre també ho ha fet...
En Ricardo Muti també, tot molta. Enguany és Andris Nelson, val? Que estava de compositor a l'orquestra de Boston també. I bueno, li dona, no deixa de ser un concert una mica pensat per bueno, les alts elits de Viena, no?
Jo sé de gent que ha intentat comprar una entrada i es veu que hi ha una llista d'espera, no t'enganyo, d'una dècada o dues
sí,
dècades.
Sí, pot ser. A més, segurament hi haurà tot un sistema especial. No,
no m'ho puc creure això dels germànics. No m'ho puc creure això que hi hagi aquí trepitxeus. No.
Diuen que el dia d'abans es fa també el concert, es fan dos dies abans, com a assaig i com a preconcert, i que sembla ser que aquests concerts són una mica més fàcil de poder aconseguir entrades. Però el dia d'any nou ja és una cosa com a... bueno, complicada. Si vols, anem una mica al següent tema, anem al Danubi Blau, una de les composicions que es fan en esbissos, no?, que espera la gent ja com al final del concert d'any nou.
Danubi Blau és Strauss?
Eh?
No, Danubi Blau és Strauss o no?
La majoria són Strauss, o sigui, és un concert com a temàtic de la família Strauss, val? Mm.
I Strauss, no és?
O... Sí, sí, sí. Aquest és el fill, vale? Tenim el fill, el pare, el net, el, bueno, tenim el l'avi, el que és Johann Strauss primer, el fill famós que és Johann Strauss segon, aquest és el que més
a veure, Johann i no podia fallar.
Sí. I després hi ha altres, després hi ha un altre net que és Johann Strauss tercer també. I algun altre germà del Johann Strauss II, que també van fer molta música d'aquesta important. Si vols, passem... Això és el Danubi Blau, una de les desvisos que sempre s'han posat ja com us tocar-ho, vale? I bueno, si voleu, acabem amb la marxa Radensky. Només un apunt.
Deixa sonar una miqueta el Danubi Blau, no, que és molt guapo.
Vale.
Ah, no, ja hem parlat la Radensky. No, Leon, fallo meu, Leon.
No passa res, no passa res. Diuen que demà en la marxa Radetzky tindrà unes variacions perquè li lleven un petit tros que sembla ser que va ser un arranjament d'un compositor alemany que després va estar relacionat amb el nazisme, vale?
O sigui, que ens hem tornat molt així, eh?
I demà li fan una mica una versió més original, val? Del Johann Strauss pare o avi, per llevar-li aquestes connotacions nazis, yeah. Val? Un apunt per a tots els formenteres que vegeu la televisió, vos poseu a pegar palmes demà davant de la televisió.
Sí, això ho fa la gent.
Val? Hem d'esperar a la segona vegada que es fa el tema aquest de famós de la marxa Radetzky, val? Així que ara ja som una mica més experts en música de cap d'any, vale?
Moltíssimes gràcies, Santi.
Vinga,
sí, tot un plaer i bon any.
Igualment, bon any a tots.